Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja s'ha constituït el Parlament de la 12a legislatura. El republicà Roger Torrent ha estat escollit president de la cambra aquest matí en segona votació amb 65 vots de majoria simple, que ja era suficient, davant dels 56 que n'ha aconseguit el diputat de Ciutadans, José María Espejo Saavedra. Us expliquem també que els diputats han escollit Josep Costa de Junts per Catalunya, vicepresident primer, i José María Espejo Saavedra, vicepresident segon. Espejo Saavedra repeteix, mentre que Costa en formarà part de la mesa per primer cop. Ocupen les quatre secretaries de la mesa, d'acord amb l'elecció final, Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya, David Pérez, del PSC, Joan García, també de Ciutadans, i Alba Vergés, d'Esquerra Republicana. En el seu discurs inicial, el nou president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat el ferm compromís de treballar per a tothom i guanyar-se de la confiança de tots els diputats. En aquesta línia ha assegurat que treballarà perquè la política torni a estar al centre de tot i per recuperar una institució essencial per al país. Carles Puigdemont, que finalment ha renunciat juntament amb els consellers destituïts que són en Vella Bèlgica a delegar el vot, ha felicitat ja a través del Twitter Roger Torrent. Canviem de qüestió. El judici de la trama Gürtel valenciana ha quedat ajornat fins divendres per possibles pactes entre acusats i fiscalia. Pablo Crespo i Álvaro Pérez busquen negociar una rebaixa de la pena a canvi de confessar els fets. D'aquesta manera es podria seguir l'exemple de Francisco Correa, que ja va confessar dimarts haver participat en la trama amb l'esperança que serveixi perquè la fiscalia rebaixi la seva petició de pena. Uns submarinistes han descobert a Mèxic la cova submergida més gran del món. La troballa, situada a la península del Yucatán, a l'est del país, donarà noves pistes sobre la civilització maia i fa un total de 347 quilòmetres de llarg. Un dia, per tancar aquest informatiu, el d'avui, molt marcat per les ventades fortes a Catalunya, el 112 ha rebut gairebé 300 trucades en les últimes hores per aquesta causa. Els bombers han fet una setantena d'intervencions des de la matinada i s'ha suspès la circulació al matí dels trens entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig. El vent ha arribat a superar les comarques de Tarragona als 120 km per hora. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat, molt centrat avui en l'actualitat política després de la Constitució del Parlament. Abans, el pensament del dia amb el director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. Aquest migdia, a les 12, els franciscans del carrer Sant Eloi de Barcelona acomiadem el pare Josep Costa Planagumà, franciscà, que ha mort als 77 anys. El passat mes de desembre en va celebrar 50 de sacerdot. Va ser un sentit homenatge envers un home de Déu que ha fet una obra extraordinària en favor dels més pobres. Als anys 90, Josep Costa, en tornar a Catalunya després d'una fecunda etapa com a missioner a Bolívia, va ser destinat al convent franciscà del carrer Sant Eloi. En aquell moment, la sida feia entrada a la nostra terra, amb molta violència, sembrant de mort i dolor moltes persones i llars, i hi havia una forta marginació d'aquests germans malalts. Els seus superiors li van donar permís per dedicar-se als més pobres entre els pobres, els malalts de sida que morien al carrer. Allí es va trobar amb Sor Genoveva Massip, filla de la Caritat. En aquells anys que elles i les seves companyes, talment com la mare Teresa de Calcuta, recollien els sidosos que morien a la intempèrie. Després d'un temps de pregària i de conversa amb diversos amics, el pare Costa va concebre un projecte comunitari amb un carisma de pregària i d'acolliment, i va néixer la Fraternitat de Can Benús, prenent el nom d'una antiga masia de Badalona que li fou cedida per l'Ajuntament. Ell i diversos seglars, encapçalats per Mijail Acosta, impulsaren la Fundació Acollida i Esperança, una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d'acolliment i atenció a persones que pateixen exclusió social, especialment les afectades pel VIH-Sida, sense recursos econòmics ni suport familiar. I van rehabilitar Can Benús, que esdevingué un centre de referència a tot l'Estat. Després, amb el mateix objectiu, es va rehabilitar també el convent de franciscans de la Bisbal d'Empordà i el convent de Clarisses de Fortià. A la seva esquela, el pare Costa hi ha volgut posar. Va intentar viure l'Evangeli de Jesús i la germana mort el va visitar estant en l'intent. Pau i bé. Tant de bo molts visquéssim l'Evangeli de Jesús com l'ha viscut Josep Costa Planagumà. En pau reposis i que continuïs vetllant pels teus nois, com els anomenaves.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com segurament ja sabeu, s'ha constituït aquest matí el Parlament de Catalunya per a una 12a legislatura marcada per noves incerteses. Ha estat un ple que ha donat l'elecció per a Roger Torrent a la presidència. Aquest diputat d'Esquerra Republicana ha aconseguit el càrrec en segona votació, en què era suficient la majoria simple, amb 65 vots a favor. N'ha obtingut uns quants més que José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, que s'ha quedat en 56. La mesa queda amb dos diputats d'Esquerra Republicana, dos de Junts per Catalunya, dos de Ciutadans i un parlamentari del PSC. La pluralitat queda garantida, però les incògnites es mantenen. L'elecció del president de la Generalitat es manté en el màxim interrogant. Encara no sabem si Carles Puigdemont podrà ser investit a distància, com volen des de la majoria independentista, o si caldrà buscar alternatives. Com serà aquesta investidura? És la gran pregunta que ens fem ara, amb les opcions que lògicament tindria el principal candidat Carles Puigdemont. L'altra cara de la moneda és la possibilitat que hi hagi unes noves eleccions aviat. I avui us preguntem a través del web radioestel.cat què creieu que passarà després de la constitució d'aquest nou Parlament. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, hi haurà una investidura de Puigdemont a distància. La segona, s'arribarà a un acord per investir un altre candidat i es normalitzarà tot amb més rapidesa. O una tercera, es bloquejarà la situació i anirem a noves eleccions a l'abril. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions, si no ho heu fet ja, o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen a la taula de l'estudi de Ràdio Estel el periodista Josep Maria Balcells, actualment militant de Catalunya en Comú i també en temps passats diputat al Parlament. Senyor Balcells, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
També és amb nosaltres Jordi López Camps, que és soci d'Òmnium Cultural, entre altres coses, i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Bona tarda, senyor López Camps.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Joan Pallarès. Bona tarda, senyor Pallarès.
Hola, bona tarda.
Bé, quina valoració fan del que ha passat aquest matí al Parlament? Sembla que ha estat tot dintre dels paràmetres habituals en una sessió d'aquestes. És veritat que hi ha una diferència, i és que aquesta sessió constitutiva, encara amb l'article 155 de la Constitució aplicant-se, l'ha convocat Mariano Rajoy i el govern espanyol. Però bé, això és previsible que es normalitzi aviat. Deixant de banda això, quina impressió tenen? No sé si coneixen el nou president del Parlament, alguns membres de la mesa...
Jo no ho conec. Sí, conec el David Pérez, el representant socialista, perquè havia coincidit amb mi a la legislatura, que era diputat. Jo penso que avui la Constitució ha reflectit el moment molt actual i que em sembla que té elements per poder fer una descripció d'on estem. Per un costat, que sé jo, he vist una estona les imatges, a l'amfiteatre número 2 hi havia els 4 del PP, és a dir, molt lluny dels focus mediàtics. Hi havia la nodrida representació de ciutadans i la majoria dels grups, diguem-ne, independentistes. Hi ha hagut... El president de la mesa, Ernest Maragall, ha fet un discurs que jo diria no imparcial, no neutre, diria fins i tot partidista, d'Esquerra Republicana, molt explícitament. Ha reivindicat doncs, les tesis del grup de les majories. El president nou penso que ha estat molt... Com ho diria? A mi m'ha causat molt bona impressió, molt equànim. Ha dit el que havia de dir, ha assenyalat els problemes i els reptes pendents que té el país. En cap moment ha sortit la paraula ni república ni independència dels llavis del president. Ha fet una crida doncs, a la mà estesa a tots els grups parlamentaris i totes les sensibilitats i ha denunciat, evidentment, doncs, la situació doncs, d'inestabilitat política i tal.
És curiós que Ernest Maragall presidia la mesa d'edat, que és un càrrec purament accidental. El diputat que té més edat, si hagués estat un diputat d'un altre grup, del PP, de Ciutadans o del PSC,
a mi em va tocar
no sabem si hauria dit el mateix.
A mi em va tocar aquest paper.
A vostè li va tocar, l'última legislatura que va ser.
Però jo també vaig fer un discurs, però bueno, en aquell moment no hi havia les tensions que hi havia ara. Però
era un altre escenari.
I l'Ernest era diputat llavors. Bé, jo penso que és això. Després hi ha hagut petits coses. A mi, per exemple, no només perquè és del meu, diguéssim, de la meva formació política, l'Elisenda Alemany, que ha expressat doncs, l'interrogant de dir, home, on són la presència de les dones? Una mesa... Doncs,
només una dona.
Només hi ha una dona. Parlem molt el discurs de l'equiparació de dones i tal, i això no es tradueix després quan ens fem coses molt sèries, com és fer una mesa del Parlament.
Més comentaris sobre el que ha passat avui. Senyor López Camps.
No, jo coincideixo amb el que ha dit en Josep Maria. També ho he seguit, com comentàvem abans, no estem enganxats a la ràdio, veiem la tele i seguim amb molt interès a les coses que diuen i passen. A mi el discurs de l'Ernest m'ha donat la impressió de que era el discurs de tancament d'un recorregut fins i tot personal, perquè l'Ernest ja és bastant gran, i en la seva intervenció tancava...
75.
Tancava 75 també una etapa que semblava que, per el que hem sentit després amb el discurs del nou president... el discurs del nou president ha tancat l'etapa en la qual s'ha fet referència a l'Ernest. És a dir, hi havia un abans i hi havia un després, eh? De tal manera que el discurs de l'Ernest semblava dir, bueno, doncs tot això que ha passat ja formarà part d'un passat, i a mi m'ha agradat també molt la intervenció del nou president, perquè ha estat una intervenció, jo diria, molt pensada, eh? Cada paraula no sobrava, i era la paraula justa, que podia haver-hi un sinònim que hauria estat més mal interpretat o ser més agressiu, i no s'ha fet. I al final, quan podia haver-hi la traca final de visca la independència, visca la república, i visca...
És el que va fer la senyora Forcadell.
Ell, no, ha fet diguem, uns visques que tothom s'hi ha trobat. Jo penso que potser això és l'inici d'una etapa de més realisme polític, cosa que s'agrairia en aquest país.
Una curiositat, Ernest Maragall té 75 anys, com deia el senyor Balcells, i el seu successor, la meitat, bé, més, no el seu successor, sinó el nou president del Parlament, la meitat, 38, una mica més de la meitat, senyor Pallarès.
Sí, ben primer hi ha hagut... Aquest nou Parlament jo crec que té ja un símptoma de reconciliació, no, diguéssim, de bona voluntat, i és que d'entrada, podríem dir, la resta de redaccions de diaris i la resta... Jo crec que tot Espanya ha respirat amb molta tranquil·litat perquè s'ha triat un president de Parlament que es pot pronunciar, és a dir, per ells no els hi és massa difícil dir Roger Torrent, no? És perquè, esclar, sempre posem nosaltres les coses molt complicades i els hi posem gent que es diu Puigdemont i noms que ells els hi són impronunciables, no? Llavors ja...
No sé si diran Roger.
Roger segurament li diran, però bé, més o menys s'entendrà que Roger Torrent vol dir Torrent, vull dir... Bueno, però més o menys encara, diguéssim, no els hi posem trabalengües d'aquells...
Veig que torna vostè al terreny de l'anècdota, eh?
Difícil, eh? Difícil. Això per un cantó. Per un altre cantó, l'Ernest jo crec que ha estat excel·lent. Partidista, sí, però jo crec que en certa manera ha sigut com una mica de, entre cometes, i amb tot el carinyo, li desitjo molts anys de vida, de testament polític. Jo crec que ha sigut per ell un gran honor poder arribar. Jo he treballat amb ell molt temps. El considero més que un company, un mestre. És a dir, vaig aprendre moltes coses amb ell i bé, possiblement una altra persona ho hauria fet d'una altra manera, però l'Ernest l'ha fet molt en la línia del que pensava i ho ha començat ja avisat d'entrada, ha dit, parlarem el cor més que amb el cap. I hem sigut...
Sí, ho ha avisat clarament.
I el discurs del nou president del Parlament, d'en Roger Torrent, doncs m'ha semblat un discurs molt conciliador, molt impecable, gens partidista... molt distant de l'esperit que tenia la seva antecessora i, en certa manera, ara veurem, de totes maneres, continuo dient que tot el que passi pot passar perquè estem amb unes mesures, estem sota un estat d'excepció, portem ja mesos amb unes mesures d'excepció i, evidentment, qualsevol cosa que no sigui legal potser és legítima justament per la situació que estem, ni més ni menys.
Em sembla que ara hi ha, no sé si són uns 10 dies, per convocar un debat d'investidura.
És el 30-31. Un element significatiu, que s'ha volgut obviar un problema, no s'ha volgut obrir, per dir-ho d'alguna manera, un contenciós nou, en el tema, per exemple, de la votació. A les votacions s'ha acceptat el vot delegat dels que estaven empresonats, perquè el mateix jutge havia dit que això era possible.
Que no és ningú el senyor jutge, per dir-ho, perquè això...
Exacte, és una intromissió...
El senyor jutge és com si diu el camarer d'aquí del bar de davant, que
però
està servint cafès...
Això ajuda, doncs, a dir, doncs, molt bé, si el mateix jutge diu que això es pot fer, doncs fem-ho.
Com a mínim no hi ha més conflicte.
No hi ha més conflicte. En canvi, no s'han atrevit, penso jo, a demanar el vot delegat als de Brussel·les. Que aquest és el problema que hi haurà i veurem com es resol el dia de la investidura del president.
Clar, perquè el problema no és que siguin fora, sinó que siguin en una situació com la de Carles Puigdemont i els 5 consellers destituïts que són amb ell, que són en una situació, diguéssim, de fugits de la justícia o d'intentar eludir l'acció judicial, tan criticable com vostès vulguin, però eludir l'acció judicial. Sí, senyor López Camps, volia intervenir.
No, jo el que m'ha semblat de sentir un moment, una intervenció de la Inés Arrimadas,
sí,
que ha disparat contra el nou president del Parlament. No, m'ha semblat entendre que no li havia agradat i que ha fet, deia, un discurs partidista i sectari, cosa que jo no sé si és que ha anat en una altra sessió parlamentària o no, però més aviat el que hauríem de destacar tots avui, que la intervenció d'en Roger Torrent obre un clima d'entesa.
Sí, però jo penso que Inés Arrimadas ha volgut marcar el seu perfil, que serà el que haurà marcar aquesta legislatura per part seva. S'ha queixat al començament, ha demanat doncs, que la mesa reconsiderés, doncs, no me'n recordo quin problema de procediment hi havia, que no tenia potestat la mesa d'aquesta, que és només d'edat, per poder decidir, no havia decidit. Però ell ha volgut dir, escolta, demanava un recés, diguem-ne, i un pronunciament de la mesa...
Sobre el tema de la delegació de vot.
Era jo penso que era delegació.
I segona, doncs, el discurs que després ha fet, vull dir, la intervenció, que ha sigut també dura, ha volgut dir, escolteu, aquí tindreu una oposició frontal. Penso que ha volgut marcar això.
Sí, però... Un partit que ha estat el més votat.
Sí, però... Sí, sí, és
el més votat.
És el partit més votat i és el partit amb més incapacitat per governar, tot i sent el partit més votat. És a dir,
així és el parlamentarisme.
Que normalment aquests dies ens porten molt amb la... Van llançant dues idees que a mi en tenen una mica fins al gorro. Un, que el senyor de la meva esquerra és de Podemos. I, clar...
El senyor Balcells no és de Podemos,
no,
ens ho pot
però,
certificar.
Ja ho sé, però ells van insistint constantment, els de Podemos...
Sota el paraigua de Podemos,
de Podemos
ho posen tot.
I ho col·loquen tot. I després de que són el partit més votat. Escolta, el partit més votat, si realment és el més votat, pues, que tingui la capacitat de governar, i resulta que no la té. I pot ser fins i tot més decisiu per la governabilitat d'aquest país el partit d'en Josep Maria Balcells, que són molt menys i que no han guanyat les eleccions, que ells, que són molts i que han guanyat les eleccions. Per tant, més humilitat a l'hora de presentar les seves alternatives polítiques.
I aquí voldria també comentar, quan hem parlat de la quota femenina, podríem dir, no?, de les dones a la mesa del Parlament, aviam, hi ha el que hi ha. És a dir, la mateixa formació que ho criticava, també...
Hi ha més dones que homes.
Vull dir, sí, però...
El cap
de llista no era precisament una dona, no?
El grup parlamentari...
El grup sí que hi ha més dones.
És a dir...
No.
De totes maneres, aquí també caldria dir, en aquest moment, aprofito que estic amb antena per comentar-ho, home, la prova, diguéssim, d'honradesa i de decència, i sobretot de caritat cristiana, que va tindre l'altre dia doncs, una de les persones fortes, com és en Pissarello, d'acudir a la presó a veure doncs, els presos que no podien avui estar al Parlament, doncs bé, tot un representant, un primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, doncs apropar-se, no ho han fet altres entitats, altres partits i altres estaments que no voldria dir.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, el periodista i membre de Catalunya en Comú, Josep Maria Balcells, i també l'exdirector general de Fer Religiosos, Jordi López Camps. Analitzem la situació política amb la Constitució avui del Parlament. Recordeu, amics oients, que teniu la pregunta del dia a radioestel.cat. Què creieu que passarà després d'aquesta Constitució del nou Parlament? Teniu les tres possibles respostes de cada dia i us avancem que podreu votar també fins demà al matí. S'allargarà unes hores la votació d'aquesta enquesta, on hi ha, de moment, majoria de votació per la primera opció, concretament el 40%, empatada ja amb la segona. Per tant, hi ha una mica divisió entre els nostres oients sobre la possibilitat que hi hagi una investidura de Puigdemont a distància o arribar a investir un altre candidat. Què pensen que passarà, senyors? Perquè hi ha pocs dies, 7, 8, fins al 30 de gener.
El que passarà és que passi el que passi, el 155 no el trauran, això, per descomptat.
Vostè creu que no el trauran, encara que hi hagi un altre president?
Va per llarg.
Perquè semblava que els últims dies Rajoy no apuntava per aquí.
Jo no estic d'acord.
Vostè no està d'acord. Creu que sí que s'acabarà el 155?
Jo crec que al PP i al govern de Rajoy li interessa moltíssim tancar aquesta etapa com més aviat millor. I la fita que s'ha posat és quan hi hagi nou govern legítim, com cal, o que sigui...
És evident que serà legítim si hi ha
això,
un nou govern.
Això...
Són legítimes les eleccions amb un 155, amb una altra decisió.
Desapareix el 155. Es pot tornar a aplicar després, que és una altra història, però de moment aquest 155 acaba. Tot això és l'acord i el pacte. Jo penso que estem jugant el gat i la rata, de veritat. Vull dir,
jugant el gat i la rata, vol dir vostè entre el govern espanyol i...
No. És a dir, què passarà amb la...
Amb la investidura.
Amb la investidura. Jo estic més que convençut que podrem fer tot el teatre que es vulgui, però el senyor Puigdemont no acabarà sent president de la Generalitat. No acabarà. podrà fer, jo què sé, vull dir, provar-ho, insistir fins a l'últim moment, inclús, si voleu, tan arriscat, aquestes històries que s'expliquen, que vindrà d'amagat i es presentarà al Parlament, jo què sé, sentit mil històries. Però encara que arribés a presentar el seu discurs i tal, i es fes fins i tot la votació, un no és president fins que no surt el butlletí oficial i fins que no ho firma el rei. I això no es farà amb el senyor Puigdemont, claríssim. Per tant, sapiguem-ho i tinguem, toquem de peus a terra. I com que Esquerra Republicana, jo penso que toca de peus a terra, Esquerra Republicana no s'atreveix a contradir a Junts per Catalunya i diu, doncs, bueno, apostem per Puigdemont fins que es demostri que no...
Que és el pacte que hi havia, també, d'alguna manera. Bé, senyor Pallarès, li agraeixo la puntualització sobre la qüestió de les eleccions i el 155, però potser avui no hi aprofundirem. Es pot discutir sobre si eren il·legítimes, fins a quin punt, etc. Però avui parlem més de la Constitució del Parlament que no pas de les eleccions en elles mateixes.
Jo penso que l'objectiu polític immediat de les forces democràtiques catalanes hauria de ser l'anul·lació del 155. I tota l'estratègia hauria d'anar cap aquí. Dient això vol dir que en aquest camí, si cal fer sacrificis i coses que cal renunciar, doncs potser cal renunciar.
I que veuria bé, doncs, que Puigdemont acabés renunciant.
Si amb això ajuda a que no s'apliqui el 155, doncs probablement és el que hauríem de fer. I això no vol dir que el renunciar sigui oblidar la legitimitat que tingués i el dret a la reparació i a la seva restitució, no sé quan. Però en aquests moments el que interessa com a realitat política és que el 155 no s'apliqui aquí a Catalunya i s'elimini. I amb això hem de fer tot l'esforç per sumar el màxim de forces i allà, en el Parlament de Catalunya, els partidaris, que, com deia en Joan, de que el 155 sigui etern, de la gent que diu, no, prou, s'ha acabat aquí, no hi ha espai per un 155. I això és un toc de realisme que obligarà a molta gent a fer molts sacrificis, i cal explicar-ho. Jo crec que el poble català és comprensible amb aquesta proposta.
Perquè el poble català també és divers.
Com ha dit molt bé el president del Parlament avui, citant l'Esteban Esvaiz.
Malgrat algunes acusacions, com vostè deia, de sectarisme, en qualsevol cas, quan vostè diu aïllar els partidaris del 155, es refereix a aïllar en aquest moment concret. Després la vida parlamentària tindrà moltes propostes, moltes iniciatives.
Allà, políticament, és a dir, vol dir que si
ells segueixen
mantenint, doncs, bueno, que es quedin mantenint aquesta bandera, però que hi hagi un ampli gruix de mà. I a partir d'aquest acord sobre la supressió del 155...
Però Jordi, llavors, no sé si inclous a tothom dels que, d'alguna manera, no només perquè defensen obertament el manteniment del 155, sinó perquè fan propostes que saben explícitament que si es posen a la pràctica mantindrien el 155. Junts per Catalunya, quan defensa la investidura de Puigdemont, en el fons defensa el manteniment del 155.
Bé, també la defensa perquè és la seva opció,
amb
la qual legítimament s'ha presentat a les eleccions.
Jo estaria d'acord amb allò de dir, home, escolta, si això porta el manteniment, sisplau, sigueu realistes, no, renuncieu-hi.
Em sembla que estan dient tots dos més o menys el mateix,
jo
amb diferents paraules.
D'aquí a que es passin aquests 10 dies, hi ha molt de temps per fer exercicis de realisme.
Sí, senyor Pallarès.
Però hi ha un problema, i és que jo crec que ni els partits mateixos, ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana han fet prou pedagogia de les conseqüències que realment té el 155. Per un cantó, hi ha molta gent que pensa que el 155, bueno, això és una cosa dels polítics, a mi no m'afecta per res, jo agafo el metro cada dia a la mateixa hora, no sé què... No, i el 155 afecta a moltíssimes coses i afecta a moltíssimes coses de futur. I, en canvi, no s'ha fet prou pedagogia de realment quin abast té per nosaltres i pel ciutadà normal, pel ciutadà que va pel carrer, quina base arriba a tenir.
Potser no es vol remoure molt.
I potser realment...
Ho sospitaven quan van voler anar pel dret i fins al final? Que hi hauria això?
És que jo crec que no eren conscients de la paret que tenien davant.
Doncs això és una responsabilitat, també.
Ja. És que no eren conscients de la paret que tenien davant, eh?
Bé, la qüestió és com articular aquest escenari parlamentari que tenim amb una majoria independentista. És veritat que amb vots és 47,5%, però és una majoria absoluta amb la qual es poden fer coses i veurem. Dic com articular perquè no és fàcil, segurament, no? Hi ha un poble que legítimament ha votat majoritàriament per unes opcions. Senyors, ens queden pocs segons, però només desitjar el millor des d'aquí, des de Ràdio Estel. Estel. Evidentment, felicitem el nou president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, per l'elecció i li desitgem molta sort i que sigui el millor per als ciutadans de Catalunya, el que passi els propers dies.
I esperem felicitar molt aviat el nou president de la Generalitat.
Exacte, sigui
qui sigui. O presidenta.
President o presidenta, efectivament. Senyors Jordi López Camps, Josep Maria Balcells i Joan Pallarès, fins una altra. Molt bona tarda i bona festa de Sant Antoni Abat avui.
Sí, senyor.
Adéu-siau.